Organització Mundial de la Salut en el Palau de la Moncloa. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
En l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetam aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Seguim pendents de l'actualitat i pendents també d'un avís, en concret d'una alerta, perquè s'han registrat incidències a la xarxa de telefonia que afecten les telefonades als serveis d'emergència a nivell nacional. Totes les persones que necessitin contactar amb el 061 ho han de fer a través del 112. S'ha reforçat el centre de coordinació d'emergències d'aquest número del 112 amb dos operadors del 061. Important compartir aquesta informació, sobretot si qualcú necessita accedir en aquest número d'emergències, que sepi que ho ha de fer a través del 112. Dit això, pendents del temps, pendents de la meteorologia, perquè començàvem al matí amb de nou 20 graus de temperatura, cel destapat, ambient més fresc, això sí, que el del dia d'ahir. A partir de migdia tindrem alguns núvols que taparan el cel una estona, però de cara al cap vespre tornarem a tenir el cel clar. Les temperatures màximes, Joana, no canvien. Seguim entre els 23, 26, temperatures suaus.
Sí, però hem de dir, Marta, que ja avisàvem o avançàvem ahir que la inestabilitat serà la protagonista al llarg de tota la setmana. Ens esperen fortes pluges a la península, al centre i al sud, i al nord també, i poden ser molt fortes, fortes pluges, i també Calabruix. Compartim, si vols sembla, companys, el radar en moviment, i veient com les tempestes freguen també l'arxipèlag, les Illes Balears, però sobretot impactaran damunt la mà, per tant, no caurà tanta de pluja a les Balears com sí que ho farà a la península, en aquest cas.
I com fan cada dia en aquesta hora, obrim finestres en directe arreu d'aquest arxipèlag, els nostres beauties, que ara descriurem el paisatge per als nostres oients. Connectam ara amb Alcúdia, a Mallorca. Podem veure que el cel no hi ha molt de núvol, està fosquet, aquest cel que tenim just aquí davant, i la massa veu d'en fora, no veiem si hi ha molt de vent o no, però sembla que hi ha calma relativa en aquest indret de Mallorca, en aquest racó d'Alcúdia, Joana.
I d'Alcúdia, sorpresa, perquè m'anam a un altre punt de ses Balears, en aquest cas a Cala Torret, a Menorca, lloc on recordem en Xisco Nadal ha pernoctat i que tots els nostres oients i espectadors ja saben i coneixen. Aquí una mica més de sol, podríem dir, una mica més de sol i pocs níguls, la mà també en calma, bastanta calma a la mà, i això, un dia bastant primaveral i de sol.
Aquesta és la previsió meteorològica per al dia d'avui. Continuarem pendents de l'evolució i també d'altres qüestions que són de màxima actualitat, pendents de la darrera hora del creuer afectat per antivirus. Hem sabut, i ho hem comentat just a l'inici del programa, que un dels 14 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid ha donat positiu, Joana, en la primera prova PCR.
Així és, de moment no presenta símptomes i el seu estat de salut és bo, és correcte, a l'espera de conèixer els resultats de la segona prova, de la segona PCR. S'han pres mesures, òbviament, més restrictives i l'han traslladat a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell d'aquest hospital militar.
Per parlar-ne, saludant ja Daniel López Acuña. Ell és exmembre de la OMS i expert en salut pública. Daniel, molt bon dia, com estàu?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantat de saludar-vos. I en l'actualitat hem de dir que aquest espanyol no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Per què serà, o què serà determinant la segona prova en el pacient? Perquè aquesta segona prova mos dirà què poden fer. La segunda prova serà determinante para saber cómo evoluciona todo, ¿no, Daniel?
Sí, a ver, yo creo que es muy importante entender que la cuarentena en la que a la que se han sometido a los pasajeros del barco en los distintos países y en España, en el Gómez Ulla, es fundamental para poder cercar este brote y que no se disemine a allegados, a familiares o a población cercana. Por eso tiene que ser una cuarentena de 42 días y muy probablemente tengamos que poner el punto de arranque no en el 6 de mayo, sino en el 10 de mayo, que fue el último punto de contacto de estas 14 personas en el avión, en el autobús y en el desplazamiento hacia el Hospital Gómez Ulla. Hay en estos momentos alrededor de 7 personas positivas en todo el mundo que eran pasajeros del barco que han dado positivos. Es evidente que hubo elementos de contacto cercano, no tiene que ser estrecho de compartir el camarote, pero sí de contacto cercano con las personas afectadas, tanto quienes fallecieron como quienes estaban infectadas. De hecho, un ejemplo es el que cuando se dio la noticia del fallecimiento de la primera persona, los pasajeros le dieron un abrazo a la viuda, que ahora ha fallecido, y que evidentemente así pueden haber tenido un contacto estrecho también. Además de que en el barco hay espacios muy confinados, cerrados, comedores, cocinas comunes, que pueden haber favorecido contactos más cercanos que lo que es habitual.
Ara l'espera, Daniel, perdona que t'interrompi, ara l'espera en aquest temps serà determinant per veure l'evolució, no?, d'aquests pacients, precisament per aquests contactes als que feies referència. El director de l'OMS sí que ha qualificat el dispositiu com un èxit, però també escoltam algunes veus que apunten que si ha pogut fallar algun punt en concret, no?, i un d'ells era les proves PCR. Si se podrien haver fet al vaixell i no a terra. Tu creus que hauria canviat l'escenari?
A ver, he escuchado ese argumento, incluso he debatido ese tema con el propio presidente de Canarias, y yo quiero decir que era totalmente inviable el tema de hacer las PCRs en el barco. Las PCRs no para hantavirus, para otras cosas es diferente porque ya están comercializadas y demás. Se hacen en muy pocos sitios en España. En estos momentos las muestras de Barcelona y de Alicante de las personas que estaban hospitalizadas y con sospecha han tenido que ser enviadas al Laboratorio de Microbiología en Madrid. Entonces, si se hubiese pensado en hacer pruebas PCR en el barco, es decir, de tomar las muestras, habría que haberlas referido a Madrid y no se podría haber hecho nada y se hubiese retrasado enormemente el dispositivo. Yo creo que este está siendo un argumento francamente falaz. Yo creo que lo correcto es hacer las PCRs al momento en donde la gente se instala en los sitios de la cuarentena. De poco nos habrían servido esas PCRs. Lo único que está determinando en estos momentos es: hay presencia de virus, hay riesgo más alto de que se desarrollen síntomas y la persona debe ir a una unidad de aislamiento para no contaminar a los demás. Entonces yo creo que honestamente el dispositivo ha sido impecable, ha sido hecho de común acuerdo entre la OMS, la Unión Europea, tanto la Protección Civil Europea como el Centro Europeo de Control de Enfermedades y en España Sanidad, el Ministerio de Sanidad, la Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Marina Mercante facilitando y disponiendo como facultad de la Administración General del Estado, como lo es la Sanidad Exterior, el que fondease el barco en el puerto de Granadilla. Yo creo que el dispositivo no ha tenido grietas. Lo que estamos observando era lo previsible. El propio director de la OMS dijo: seguramente vamos a ver algunos casos más. Hasta ahora no ha sido más de 10%, pero tenemos que tener toda la cautela y toda la atención adecuada porque se trata de una enfermedad con una alta letalidad, 30-40%, y de ahí la importancia de una atención inmediata en condiciones en una unidad de cuidados intensivos y con características de aislamiento.
Ara que diu això, senyor López Acuña, molt important assenyalar, subratllar que vostè i molts d'altres experts han deixat clar que això no és una altra pandèmia, no és una altra Covid de nou, no s'ha de confondre ni fer paral·lelismes, no?, en tot cas.
Así es. Yo creo que ha sido muy importante, y eso hemos tratado de hacer algunas personas en los últimos días, mandar un mensaje objetivo, basado en la ciencia, que es tranquilizador en el sentido de que no es una nueva pandemia, no hay riesgo de una nueva pandemia, no es COVID que se transmite a una tasa mucho mayor porque se transmite por aerosoles. Esta transmisión requiere un contacto estrecho. El riesgo para la población de Tenerife era verdaderamente mínimo, prácticamente de cero, y lo que había que hacer es el mecanismo, el protocolo con la protección del caso, con la secuencia adecuada y coordinación para conectar la evacuación del barco con los vuelos que estaban ahí disponibles. Pero yo creo que a la población hay que enviar un mensaje inequívoco de tranquilidad, de que han existido brotes de hantavirus en Argentina, en Chile, en Bolivia, han tenido su importancia, han generado fallecimientos como este brote, pero se han contenido. Y nunca hemos estado en presencia de una epidemia y mucho menos de una pandemia de hantavirus, y no considero que debamos en lo más mínimo albergar ese temor. Entiendo que ocurre por todo el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19, pero yo creo que es el momento de despejar o desterrar fantasmas e informar con mucha objetivitat i credibilitat.
Per això és important fer cas, no, en aquest missatge de calma que ens transmeten alguns experts, com és el cas de Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut. Daniel, tot un gust saludar-lo una vegada més. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, Marta. Mucho gusto.
Igualment. Són les 10:15. Avui és dia 12 de maig. Se celebra el Dia Internacional de l'Infermera, una jornada que posa en valor la feina d'aquest col·lectiu essencial dins el sistema sanitari. És una professió que va molt més enllà de l'atenció hospitalària i que és clau, sobretot, en la prevenció, en l'acompanyament i en les cures de la població.
Així és, Marta. Enguany la celebració arriba marcada per lemes que reivindiquen el lideratge infermer i la necessitat d'enfortir el futur d'aquesta professió. El Consell Internacional d'Infermeres insisteix, i molt, que invertir en infermeries és invertir en salut, especialment en un moment en què molts sistemes sanitaris pateixen manca de professionals, sobrecàrrega assistencial i també dificultats per retenir el seu talent.
A Espanya i també les Balears, el sector alerta des de fa temps de la falta d'infermeres, de les ràtios elevades de pacients i de la necessitat de millorar les condicions laborals i de conciliació. Tot això mentre la professió continua assumint nous reptes com l'envelliment de la població, la salut mental, la cronicitat o l'impacte de les noves tecnologies dins l'atenció sanitària.
Avui volem analitzar com arriba la infermeria aquest dia internacional amb la presidenta del COIBA, Maria José Sastre, que ja ens acompanya aquí als estudis. Bon dia, Maria José.
Bon dia, moltes gràcies.
Quin missatge li agradaria que se pogués traslladar a la població en aquest dia de la infermera?
Bé, jo crec que és un dia, per nosaltres és un dia de festa, però també és el que comentaus, un dia de reivindicacions i de reconèixer la tasca que fan totes les infermeres d'aquesta comunitat. I és veritat que tenim aquesta, no, aquesta visió, no, molt parcial a vegades de l'infermera assistencial, però tenim infermeres a recerca, gestió, infermeres que estan innovant, alt càrrecs de gestió aquí, infermeres que fan política i estan allà on s'aprenen les decisions de salut de les persones. Llavors és un dia de celebrar, però també de pues, reivindicar la millora de les condicions de les infermeres perquè poden donar aquesta millor atenció i sobretot més seguretat a les nostres cures.
En quin moment trobam actualment la professió d'infermeria? Perquè d'entrada, no? Sempre fa temps, fa anys, que xerram, parlam de manca d'infermeres. La situació, no sé si ha millorat o continua sent preocupant, i si podem dir que a Balears falten infermeres a les totes i que han de fer qualque cosa per fer que les que tenim no se'n vagin.
Sí, de fet, Balears, jo sempre ho deim, no? Balears és una de les comunitats autònomes que té una ràtio més baixa d'infermeres, no? I és una reivindicació històrica. Sí que és veritat que s'han fet moltes coses per captar talent, per retenir talent, però fa falta una inversió estratègica, planificació a llarg termini, perquè tenim aquesta ràtio baixeta i, a més, tenim ara molt de problemes estructurals, no? Jo sempre dic, no és un problema únic, són molt de factors que afecta aquesta retenció del talent i ara se mos compliquen els problemes d'habitatge i les condicions de vida que tenim en aquesta comunitat.
Sí, ja era complicat retenir aquest talent. Clar, ara la situació, ara, i sobretot ara és més complicat. L'habitatge ho dificulta.
Nosaltres sempre hem estat una comunitat que han tingut aquesta possibilitat de treure el talent d'altres comunitats autònomes, però les infermeres tenen feina a les seves comunitats d'origen ara mateix. De fet, hi ha hagut molt de processos selectius i, a més, tenen millors condicions de vida i desenvolupament professional moltes vegades. Llavors, planificació estratègica, invertir, fer més inversió i donar més estabilitat a les que tenim aquí perquè quedin, que això és el més important.
Volem aprofitar per parlar de moltes qüestions d'actualitat també, no? Avui que és el Dia Internacional de les Infermeres i algunes d'elles passen precisament per el recurs que interposarà el Servei de Salut i el COIBA contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
Sí, bueno, això va començar l'any 2019, quan des de l'any 2011 les convocatòries de direcció de zona del Centre de Salut se varen obrir a metges de família, pediatres i infermeres. Va ser l'any 2019 que se va presentar una infermera i va ser nomenada, Ana Neus Sales, que a més ha demostrat una gestió brillant durant 7 anys en un dels centres més grans de totes elles i amb una, o sigui, un centre que és complicat perquè té una demanda assistencial important i ha demostrat, pues, amb tot el suport del seu equip, que estan engegant projectes, que té professionals cohesionats, motivats, no? Que està fent una gestió molt bona. Aquest procés ha estat molt llarg, ja judicialment, van guanyar el col·legi en primera instància, però va recórrer i el 2026, ara fa molt poc que se va publicar la sentència que, bueno, pues, que obligava, pues, a fer enrere aquesta convocatòria. Nosaltres, des del col·legi, hem defensat sempre el lideratge de les infermeres, que les infermeres han d'estar en càrrec de gestió, sempre per competències, per formació en gestió, per capacitat i no per la titulació d'origen que puguin tenir, perquè al final formació en gestió poden tenir molts altres professionals. Aquí en aquesta comunitat tenim Nassó Le Gallardo, que és el gerent de l'Hospital Son Llatze, que és infermera, el gerent de Xerujant 1, que és un infermer. Tenim altres professionals sanitaris, que no són metges, que estan gestionant, l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Manacor. Llavors, és que tingui més capacitat en gestió és el que ha liderat aquí, no? Llavors, nosaltres, juntament amb la conselleria, pues, al final van decidir posar aquest recurs de cassació i seguir defensant el lideratge que estan fent les infermeres en aquesta comunitat.
Això posa de manifest que hi ha una rivalitat entre el COIBA, el Col·legi d'Infermeres, i si me val, el sindicat de metges?
Jo no crec que se tracti d'una rivalitat. Jo crec que tenim una normativa que és molt antiga i que potser pues, s'interpreta, no?, d'una manera molt sesgada, no? Els metges, no tots, perquè ja vos dic que al Centre de Salut de Manacor tots els metges han donat suport a Ana Neus Sales i, además, ho han fet visible. No són tots els metges, és un col·lectiu, el CIMEVAL, el que ha posat aquest recurs, no hi ha aquesta rivalitat metges-infermeres, no? I sí que és veritat que hi ha una interpretació molt restrictiva de la norma, no? Perquè, a més, el que fa el CIMEVAL és que ha confós gestió clínica, la gestió clínica dels metges en la gestió organitzativa dels centres. La gestió clínica, hi ha un coordinador metge dins el centre de Manacor que és que fa aquest paper, i la gestió organitzativa, recursos, projectes, pues liderar, docència, recerca, és el que fa la directora de zona i, a més, s'enllaça amb la gerència d'atenció primària. I quan hem mesclat aquests dos conceptes és quan ha sortit aquesta, no és rivalitat, però sí aquesta interpretació.
Bé, encara queda camí per reconèixer la feina de les infermeres. Ho dic perquè parlàvem d'aquestes ràtios baixes a Balears. També un tema d'habitatge, un tema de remuneració, també un tema de tenir com a més infermeres per poder fer millor la feina. Però també per part dels usuaris. Valoraran prou la feina dels nostres sanitaris i de les infermeres en concret? Ho dic perquè al cap i a la fi sou la darrera baula, la que entra en contacte sempre quan arribes pacient a una cita. També sou qui rebeu aquella primera mala cara o aquell primer malestar del pacient. Això també, s'infermera, com ho gestiona?
Sí, mira, jo crec que som una de les professions, i a més, no ho dic jo, ho diuen les enquestes, cada any són la professió millor valorada. Cada any, a les enquestes nacionals, són els primers. I jo crec que sí que hi ha un reconeixement per part de la societat, i és veritat que també és veritat que passem més temps amb les persones, acompanyant-les des de que neixen fins que moren, al llarg de tota la vida, en tots els processos, salut i malaltia, i és veritat que estem 24/7 en els hospitals, no? I de cada vegada també, amb aquest envelliment que comentaves abans, amb la cronicitat, de cada vegada la població més conscient de que necessita més cures professionalitzades i anant cap en aquest camí, a més, no? I jo crec que en aquest moment la gent és conscient que sí, es vol que porta les infermeres a l'àmbit de la cura i a molt d'altres àmbits.
Just el meu company, estava en Xisco, apuntava, no?, la mala cara, però és que a vegades no és només una mala cara, a vegades acaba, malauradament, en les agressions als personals sanitaris que tantes vegades hem parlat en aquest programa. Això no deixa de ser una realitat.
Això és un, sí, és una, desgraciadament és una realitat i és veritat que som el col·lectiu més afectat, pot ser també perquè som el col·lectiu més feminitzat i hi ha més agressions a dones dins el sistema sanitari i perquè a més som el col·lectiu que està més tens. Però les agressions tenen que veure amb molts de factors també que no tenen que veure amb les infermeres, sinó a vegades amb expectatives que no se compleixen dels usuaris i que acaben en una agressió verbal, física. Nosaltres ja vam fer un conveni aquest any justament amb el Servei de Salut perquè puguin notificar a través de SNIRA directament en el col·legi, els col·legis que ara posarà la denúncia, vull dir, l'infermera no haurà d'anar a posar la denúncia, ho podrà fer en el seu número de col·legiat i no haurà de donar les seves dades personals tampoc, i estem facilitant tot això. Tenim una assessoria psicològica per totes les infermeres que han tingut un problema d'agressió, perquè al final això que impacta a la qualitat de vida de les infermeres, no? Amb problemes d'estrès, d'insomni, malestar i afecta també a la feina, no? I tenim una assessoria jurídica, vull dir, tenim tot un procediment, tot un protocol que posam en marxa i activant tot d'una que hi hagi un tema d'agressió.
Mira, justament t'anava a demanar per aquesta qüestió, perquè tot i que sou el col·lectiu sanitari més valorat, també expliques, no?, que d'alguna manera també rebou una miqueta la part negativa o el malestar també d'alguns pacients. I la sobrecàrrega assistencial és un d'aquests malestars, no?, que se fa per les... I això passa factura, no?, tant a nivell físic com també a nivell emocional. Ara mos explicaves que teniu aquest protocol des d'Escoiba que s'activa quan hi ha una agressió física o verbal, però clar, hi ha d'altres qüestions que també necessiten, no?, de tenir cura d'aquestes infermeres que tenen cura de nosaltres. Imagina també que d'alguna manera passa factura i és una qüestió que vos preocupa, no?
És una qüestió que mos ha preocupat des de l'inici, des que nosaltres vam entrar en Escoiba, el primer que vàrem activar va ser aquest protocol d'agressions, coordinat amb la psicòloga d'escol·legi, amb els serveis jurídics, i mos coordinant amb Víctor Fernández, que és la persona de Sit Salut que està duent tot aquest tema, i després ja hem comentat que aquest servei d'Esnira només és de la pública, però tenim els mateixos serveis per totes les infermeres que fan feina a l'àmbit de la privada, no? Intentant cuidar els professionals sanitaris i sobretot animar-les a que denunciïn, perquè quan hi ha denúncia sabem que la reincidència és zero i sobretot el que volem és que aquest darrer servei que m'ha oferit sobretot perquè hi hagi denúncia i no hi hagi més reincidència. Però sobretot demanant també a l'administració que faci prevenció, perquè tenim tot el sistema muntat per donar ajuda una vegada que ha passat, però necessitem protocols de prevenció, més seguretat en els centres també.
La infermeria és una professió atractiva per joves. Ara que parlava la presidenta del Col·legi d'Infermeries, que n'hi ha poques, que tenim una ràtio baixa aquí a Balears, però per joves que han de decidir quan acaben el batxiller saber cap a quin carril enfoquen la seva vida laboral, la infermeria se veu com una professió atractiva o no?
Sí, molt.
Bé, t'anava a dir... Pregunta retòrica. Se nota per poder entrar a fer infermeria a Suïbe és altíssima. Cada any se queden fora places, però no sé si després això queda reflectit a l'hora de poder tenir professionals en el sistema.
Sí, és veritat que sí que és una professió molt alternativa. De fet, tu ho deies, hi ha llista d'espera. Jo crec que és de les que més llista d'espera té, bueno, o una de les que més llista d'espera té,
i cada any... I que les infermeres han de ser com Einstein, perquè se nota...
Se nota molt alta, com ha canviat. No, però ja... Se nota ha estat molt alta sempre, perquè hi havia molt poquetes places a la facultat, però jo me'n recordo que ja a les meves promocions se notava altíssima per entrar, no? I així tot, hi havia llista d'espera, hi havia moltíssima gent que s'animava. És una professió atractiva perquè té un camp competencial molt ampli. Té moltes sortides, ho hem comentat abans, la recerca, la docència, la gestió, pot estar a salut pública, a l'hospital, atenció primària... És a dir, té un camp competencial que és immens, no? Però, a més, és una professió que tu acabes i ja tens un contracte. I això no passa amb altres estudis. I això sí que és una cosa atractiva per la gent jove, perquè poder tenir feina és primordial, no? Tu estudies perquè vols, al final, desenvolupar el que passa a la teva feina. Aquí, abans d'acabar, ja tenen contracte, ja les ofereixen el contracte, i això és molt atractiu.
Cal incidir, però, en l'amplitud d'allò que seria sa feina cap a fer un infermer. No dic, perquè a vegades quan pensam en una infermera sempre pensam en qualcú que t'apora injecció quan has d'anar en espai. Tota la resta de coses que ara la presidenta d'Escoiva mos ha dit, clar, això de fer recerca, poder fer investigació, poder dedicar-se a altres camps d'actuació, no entra dins el que seria smart mental quan pensam en una, amb una infermera. S'hauria de fer més pedagogia, haurien de sortir més infermeres amb aquesta bandera de jo també puc ser investigadora.
Sí, de fet s'ha fet moltíssima visibilitat d'això. És veritat que el que coneixem sempre pues, és l'infermera que està en l'hospital o en el centre de salut, no? La que mos fa una cura o la que mos atén en processos de malaltia, no? Però hem fet moltíssima visibilitat des dels col·legis, des de les associacions, els mitjans de comunicació han fet moltíssima feina per visibilitzar tota aquella altra tasca que fan les infermeres, que és fonamental i que no és tan visible, no? Perquè aquí precisament a Balears tenim un grup de recerca a l'IDISBA, que és grup cures, liderat per infermeres investigadores, per doctores, que estan fent una feina molt important per garantir que aquests estudis que estan fent s'apliquin i millorin la qualitat i la seguretat. Tenim infermeres docents, tenim, ja han comentat, el tema de la gestió, tenim infermeres que estan innovant, infermeres que són autònomes, que posen projectes...
a la formació de les infermeres, sí, que ha canviat moltíssim. També. O sigui, ara mateix els estudis contemplen unes àrees que anys enrere eren molt més limitats. Jo crec que això també és molt positiu, que s'hagi obert tant el ventall, no?, de la formació d'una infermera.
Sí, això és importantíssim. I jo sí que ho veig, jo que vaig estudiar fa 26 anys, he vist com ha evolucionat la formació de les infermeres i la veritat és que ara tenim més competències, sobretot perquè abans no hi havia assignatures de gestió, no hi havia assignatures de recerca, i ara són obligatòries, no? Totes aquestes assignatures que obrin aquests altres camins, no? I altres sortides professionals. I de cada vegada hi ha més interès, també, he de dir, per altres sortides professionals. No tothom vol fer assistència, sinó que de cada vegada hi ha un percentatge més alt que se vol dedicar a altres branques de la infermeria.
Alguna... No sé si volíeu...
No, però dic que jo vaig tenir la sort de presentar dos anys la gala de premis de la Conselleria de Salut i exercir la quantitat de premis que rep el sector de la infermeria per lo que faci investigació i que duen a terme segons quins projectes. Però, no sé, me quedo un minutet, volia parlar que cada vegada que arriba Carnestoltes, a mi em fa molta de gràcia que quan vas a les botigues sempre hi ha la frase d'infermera sexy. No sé, com a presidenta d'Escoiva, si creus que, ara parlàvem d'aquesta amplitud de camp que té infermeria, si aquests estigmes del passat encara costa trencar-los.
Sí, una miqueta. De fet, tu cerques a Google infermera, una imatge...
I mai també una dona amb una EPI.
I bueno, ara surten EPIs, que ja mira millor, però és veritat que cerques...
Home, ha ampliat el camp de la fantasia.
Exacte. L'EPI ja no és... L'EPI no és molt EPI sexy.
Sexy. M'agrada com a concepte.
Però és veritat que durant un temps, no?, hi havia totes aquests estereotips que feien molt de mal a la nostra professió, no? Perquè nosaltres som una professió, una disciplina científica, som una formació universitària i és veritat que tots aquests estereotips al final mos afecten, no? Però de cada vegada menys, no? És veritat que cal que disfressa, cal que cosa a Google cercant una foto, però de cada vegada menys. Jo crec que de cada vegada s'ha fet moltíssima feina d'aquesta de visibilitat. Els mitjans de comunicació heu ajudat moltíssim amb això i jo crec que la societat, tots aquests estereotips ja s'ha borrat, no? I jo espero que, o si no s'ha borrat, doncs que s'acabin de borrar del tot.
Dia Internacional de la Infermeria, dia per reivindicar aquesta professió, per donar-li suport, una professió que ha anat evolucionant, una professió que suposa una eina vital dins del sistema sanitari de l'Estat i que avui volíem agrair de la mà de la presidenta del COIVA, Maria José Sastre, qui ens ha acompanyat durant tots aquests minuts de ràdio i de televisió. Maria José, ha estat tot un gust compartir aquesta estona amb tu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una amb altres propostes.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és coneixement.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltaràs castanyoles, se les tocaran d'escoll. entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou ses castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra asegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Y dependen de ustedes.
Al día, IB3 Radio.
Minuts, assenyalat també en vermell al calendari hi ha un altre dia de reivindicació. 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica, una jornada per donar visibilitat a unes malalties sovint invisibles, complexes i encara poc compreses socialment i mèdicament.
Sí, Marta, és ben cert, parlant de patologies com la fibromiàlgia, l'encefalomielitis miàlgica o síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple o també l'electro hipersensibilitat. Malalties que poden provocar mal crònic, dolor crònic generalitzat, fatiga extrema, problemes cognitius, trastorns del son o també reaccions davant substàncies habituals que l'entorn quotidià té i que ens pot afectar d'alguna manera.
Les entitats de pacients denuncien que moltes persones continuen patint infradiagnosi, incomprensió i dificultats laborals i socials, malgrat l'impacte real que aquestes malalties tenen sobre la qualitat de vida. Precisament avui, AMASC i CONFESC reclamen més investigació, més reconeixement institucional i més formació per als professionals sanitaris.
I a més, vos hem de dir que avui se celebren les terceres jornades AMASC, que són espases amb especialistes, investigadors i afectats també per analitzar els nous avanços científics i millorar també l'atenció integral d'aquestes malalties, d'aquestes persones afectades. I una de les coses que més reivindiquen les associacions és precisament escoltar els pacients, entendre què significa conviure cada dia amb una malaltia invisible i rompre molts de prejudicis que encara existeixen.
I avui volem posar veu en aquesta realitat en Aina Grimalt, ella és afectada de fibromiàlgia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Com estàs, Aina?
Bon dia. Bueno, primer, agrair-vos que vos intereseu per les nostres malalties, perquè vosaltres mos donau una veu arrel de les illes, que pensant que és molt important. De fet, jo he deixat d'anar a la jornada avui de matí a posta per venir a la ràdio, perquè pensava que era imprescindible que se mos escoltàs.
Pues encara a un problema és la millor manera d'entendre'l. Te volia demanar quan i com vares començar a notar aquests primers símptomes.
Bueno, jo sempre vaig ser una persona bastant especial de salut. Ja era joveneta i ja tenia intolerància ortostàtica, és a dir, que no podia estar dreta a una cola, a l'atur, no podia anar a un concert perquè m'acubava, perquè començava a marejar-me i això. I sempre tenia com a mals, sempre me fa mal qualque cosa, però estava molt cansada de joro baixes i tal, però un dia me va pegar un brot en els 45 anys. Estava dormint i me va pegar un brot impressionant de mal lumbar a l'esquena, però terrible, que no podia suportar. I a partir d'aquí ja va començar a estendre-se de les lumbars cap en els membres inferiors i els membres, els braços, cames, tot. Un dolor molt intens, molt intens. I després ja va brotar, que sol passar moltes de vegades quan tens una malaltia com aquesta, que és neurològica, i que vaig brotar amb un síndrome de fatiga crònica. Mal.
Clar, ja dius, Aina, d'entrada, que de sempre havies tingut cosones que per ventura alertaven que podria passar o que podries tenir qualque cosa. Imagina que per arribar en el moment en què te diuen tens això, vas passar també un periple, no? Perquè una de les coses que té aquesta malaltia és que costa, no?, d'arribar en el diagnòstic. Costa de que creguin a la pacient moltes vegades. Això sí que també és molt important que ho assenyalem. Però perquè ho entenguem tots, no? Com és conviure, com és passar dolor, fatiga i mal pràcticament cada dia?
És molt complicat. És molt complicat. Suposa un esforç molt gros. A mi, per exemple, me va ajudar tenir una persona, una... Ai, ja no ho sé. Una neuropsicòloga molt bona que me va ajudar a aprendre a viure amb dolor. Però teníem bajones d'aquests, de vegades, molt, molt importants.
Refereixi-se que a nivell anímic afecta, perquè
rere
dia viure amb, amb dolor i amb fatiga crònica...
Claro. Home, de fet, no... avui, a la jornada, ve un psiquiatre de l'unitat del dolor d'un hospital de Valladolid, que és el doctor Martín Vargas, que jo el vaig conèixer fa diversos anys a una jornada que va donar, i ell fa feina en què el dolor és el principal. I després el dolor mos du a el que és la depressió.
Aina, per desconeixement, perquè és veritat que és una malaltia, malauradament ho ha dit la Joana, invisible, que fa falta donar-li molta veu, molta visibilitat. On fa mal la fibromiàlgia? Què és el que se sent?
Bueno... Parlant de fibromiàlgia, perquè hem de pensar que són quatre malalties.
Sí, exactament.
I vos vull, sí. I jo vos ho suplir, perquè és vera que de vegades, sempre que mos fan qualque entrevista, o sortim en els diaris, només posen fibromiàlgia.
Però, no, exemple, posar-li nom a tot i com toca.
Exacte. El síndrome de fatiga crònica és mil vegades pitjor. Per exemple, afecta, és més multisistèmic i afecta no només en el sistema nerviós central, afecta en el sistema nerviós autònom, mos afecta en el sistema cognitiu, digestiu, endocrí. És brutal. Tenim persones que no se poden aixecar del llit, perquè vegis. Val? L'important, sí, també de donar-li veu. La fibromiàlgia és dolor. És dolor, és un dolor molt intens, és un dolor que no té sentit. Jo ho explic com si les persones que no tenen... Nosaltres tenim... per explicar-ho bé. Tenim el sistema nerviós que dona tot el temps fa allò de dolor. Pam, 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 pam. Està romput. Està romput. Entens? Així com sabem que hi ha persones que no tenen dolor i que és superperillós.
Exacte.
Perquè
sí,
el dolor és imprescindible per la nostra vida.
És un senyal d'alerta.
És la nostra alerta. M'entens? Igual que hi ha gent que té aquesta alerta rompuda sense tenir dolor i diuen, nosaltres és una alerta que està activada i tenim dolor per tot. I és un dolor muscular.
I dia rere dia.
Dia rere dia. Sí.
I és limitant físicament, emocionalment i fins i tot socialment, no? Perquè això també t'impedeix tenir una vida, no?
Jo tinc, jo, és així. Jo ho anomenava sempre, perquè jo tinc vida un poc de matins, en hora baixes ja me toca jeure. I és trist perquè tinc dos fills, ara ja són grans, però sempre els he de dir, els atén fora, però sempre els he de dir, per favor, si voleu compartir temps amb la mamà, veniu-vos de matí a veure-me. Perquè si no, no, ja venen i no tenen forces. Jo és que ja no, és que no tenen forces ni per xerrar, no puc que fa ni el telèfon. És una vida molt dura, molt dura, perquè, saps, jo ho dic, que una venava, estic veient passar la meva vida sense jo. D'acord? És trist, perquè me perd moltíssimes de coses a sa vida. Moltes. El meu cap no va en el meu cos. tinc un cos defectuós. I és així. Però que jo no tingui energia o que nosaltres no tinguem energia, que no tinguem forces, no vol dir que no siguem dones fortes, perquè no és el mateix. Les forces és una cosa que la tens o no la tens, però ser fort és algo que nosaltres triem. I són persones resilients, és a dir, que gastem la poca energia que tenim, perdoneu, la poca energia que tenim la gastem lluitant en que se coneguin les nostres malalties, en que hi hagi més investigació,
exacte,
que puguem trobar pintura una cura un dia. M'enteneu?
Clar, és que tu ho has dit, i són moltes les persones que ho pateixen, no? I ningú te pot entendre sempre millor que les persones que ho viuen en les seves,
exacte,
pròpies carns. Per això és imprescindible investigació.
Investigació
és pilar
i formació
fonamental
en
formació.
Els professionals, perquè ja hi ha molta informació. Hi ha molta informació nova. Però si els professionals... Jo sé que no tenen molt de temps els metges, ho sé, però necessitem metges que se formin, perquè hi ha multitud de proves que ja demostren que és una malaltia biològica, neurològica, hi ha proves que se poden fer.
Per què són importants aquestes jornades avui a Son Espases? Perquè tu has dit, jo venc molt conscienciada, sí, a donar-los visibilitat, perquè crec que és molt important que
seien... És molt important.
Per què?
Mira... Perquè mos coneguin.
Exacte.
Perquè sabem que hi ha milers de malaltes i malalts a les illes, d'acord? Milers. I després, per veurem si podem atreure els professionals sanitaris perquè se formin i vegin el que hi ha. Perquè hi ha moltes coses noves, moltes investigacions. De fet, avui també xerrarem a les jornades de que treballem en la Universitat de les Illes Balears. Avui duim també unes altres, un ponent que és expert en síndromes porvirals, és expert en el que és el post-Covid, allò que viu persistent, perquè moltes persones, no sé si ho sabeu, que han tingut un Covid persistent, han desenvolupat un síndrome de fatiga crònica. Un 10%, se diu. I claro, estem xerrant a nivell mundial, vos podeu imaginar que és una quantitat de gent increïble, d'acord? Tenim moltíssims de lo que són la sintomatologia, ja vàrem veure que era molt parescuda la nostra, i a partir d'aquí pues, vàrem començar a investigar, i això ens ha ajudat, vulguis o no, en el pacient que tenim síndrome de fatiga crònica, o sensibilitat química múltiple, o set electrosensibilitat. La gent no ho sap, però els nostres cervells no estan preparats per tota la contaminació electromagnètica que ens envolta. Hi ha persones que són més sensibles, però hi ha una contaminació, tot el wifi, els mòbils... Hi ha gent que pateix, que s'ha sensibilitzat, i cada vegada que s'exposa a una contaminació electromagnètica, cada vegada se posa pitjor. Ben igual que la gent que té sensibilitat química múltiple, que s'exposen a químics i cada vegada que senten els olors de les colònies, tot el que és per fer neteges, tot això, jo patesc sensibilitat química múltiple, però no me té aïllada. Però
clar,
tenim persones, la nostra vicepresidenta, 5 anys, va estar dins casa seva,
yeah,
sense poder sortir.
Tantes malalties que la gent desconeix,
claro,
i que la gent no comprèn, perquè a vegades, clar, quan parlem de fatiga crònica, fibromialgia, a damunt de patir la malaltia s'ha de lluitar per un part d'una incomprensió existent a la societat, no? Que això és com un doble estigma. I vull animar totes les persones que ens escolten que tal vegada se poden sentir reflectides, que tal vegada no s'han posat en contacte amb l'associació que pateixen alguna d'aquestes malalties,
se poden atracar en aquestes jornades, sí. Poden visitar-vos. Dóna-nos alguna informació. En aquest darrer minut que ens queda perquè puguin també unir-se al grup i a gaudir d'aquestes jornades.
Bé, nosaltres estem... l'associació està en el carrer de la Rosa, número 3. És una associació que pertany a la Conselleria de Salut i és allà on les petites associacions se concentren i mos deixen un despatx per poder atendre. Que, de fet, nosaltres ja de petita ja estem en 198 sòcies. M'entens? Anant creixent d'una manera molt important perquè nosaltres acompanyem en els primers per anar que te trobin un diagnòstic, acompanyem en els problemes laborals, que és molt important. Tinc que dir, jo som una persona que vaig de lluitar molt perquè me donassin la incapacitat permanent de salut. Però vaig poder, davant el jutge, poder demostrar les proves que ja se poden fer de que poden aconseguir incapacitat permanent absoluta, perquè no podem fer feina.
Si se lluita, se pot. I la unió fa la força. I
per això dic, hem de ser persones fortes.
Exactament, tu ho has dit. I aquesta força és la que vos ha mantingut unides i prou d'això és el resultat, l'associació i, per descomptat, aquestes jornades a mas que se realitzen a Son Espases. Aina Grimalt, ha estat tot un gust compartir la teva història que pugui ajudar a moltes persones a sentir-se recolzades. Moltíssimes gràcies de tot cop.
Gràcies a tots vosaltres per haver-me convidat i me'n vaig pitant cap a Son Espases a la jornada.
Espera, fins a ser propera. Adéu.
Fins a ser propera.
Uns consells tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Parlant d'habitatge, Balears ha augmentat el preu dels lloguers un 4,83% a l'abril respecte a l'any anterior, si bé és la tercera regió en la qual menys pugen els preus en aquest període, segons l'estudi de pisos.com. Probablement perquè ja estaven tan alts que ja no se pot pujar més. Accedir a un pis és molt complicat i per això, atenció, guanyen popularitat les habitacions.
Sí, la realitat de molts diu que els anuncis de pisos o habitacions compartides a Mallorca són en part escarrufen, per dir-ho d'alguna manera, des del lloguer d'una espècie de construcció improvisada pujada a una terrassa o, per exemple, una altra d'una caseta a un jardí per 700 euros. Les bones ofertes, a preus raonables, podríem dir que ja no existeixen.
Atenció, en aquest darrer anunci, 2.000 euros al mes i prohibits els nins. És el darrer anunci viral a Peguera, que encès totes les polèmiques. Pedro García Albarco, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Te volen demanar, aquest anunci ofereix un duplet de 100 metres quadrats en 3 habitacions, 2 banys, plaça de garatge i piscina. A més, s'especifica que es llogui sense moblar i que estarà disponible a partir de juny. Fins aquí, podríem dir que seria una oferta més, cara, però una més. El que anses les xarxes, i tothom ho ha comentat, han estat les restriccions incloses en la publicació. En el text es pot llegir, literalment, no s'admeten mascotes, no nins i no fumadors. És il·legal quan tu llogues una casa que t'imposin aquestes condicions?
Totalmente ilegal. Es decir, esto está en una red social y no entiendo cómo el administrador o administradores de esa red social no ha retirado este anuncio. En Portal Inmobiliario, cual sea la marca, estaría retirado un 0,0. Incumple la normativa legal vigente y los consumidores finales tienen sus derechos. Pero más allá de que lo pruebe o no, ahí nos da con ese anuncio dos realidades. Una, el precio, 20 euros el metro cuadrado, sin amueblar. Y luego lo siguiente, las restricciones o los casting, que directamente, porque esa red social es de particulares, particular a particular, abstenerse agencias inmobiliarias. ¿Vale? A partir de ahí, ese es el mercado que nos está haciendo, en este caso, la contraoposición a los que realmente nos dedicamos al sector inmobiliario de forma profesional. Es una auténtica vergüenza, pero está ocurriendo con demasiada facilidad y demasiada alegría, y al parecer nadie hace nada al respecto.
Claidem, aquests anuncis, tu comentaves, es publiquen a Facebook. Aquesta plataforma es que queda fora del control de les autoritats? No hi ha cap tipus de regulació des del sector professional i podeu fer res? Perquè és allà on s'han trobat els anuncis més cridaners.
Es decir, debería estar dentro de los parámetros legales para que el administrador de esa cuenta, porque estos son grupos que hay diversos, basta entrar en Facebook, buscamos y automáticamente nos saldrán infinidad de grupos para compra-venta entre particulares, alquileres entre particulares, bla, bla, bla. Por lo tanto, los administradores que tienen nombre y apellidos automáticamente deberían de poder entrar. Yo he entrado como profesional en algunas de las ocasiones para, obviamente, desmentir alguna de las publicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con lo que decía Marta antes, los precios de alquileres por habitaciones, porque todo lo que se está publicando no cumple la normativa legal vigente. Debemos recordar que hay una ley vigente desde julio del 2025.
Ara que dius habitacions, val? Compartim algunes imatges. De fet, totes les imatges que compartirem ara i que descrivim per als oients són de lloguers d'habitacions i la majoria oscil·len entre els 600, 800 euros, algunes 900. Són aquestes imatges que hem recollit, que aquest programa ha recollit dels principals portals immobiliaris. En aquest cas, són la majoria a Mallorca i alguna a Menorca. Ostres, desorbitat. Desorbitadíssim.
I per lo que és.
I per lo que és, perquè hem de dir que són habitacions molt modestes. Pareixen cases de mistres. Exactament.
És que quasi no hi cap ni es llit en aquesta que veiem ara en pantalla. És que quasi
totes
no hi cap ni es llit.
Totes són entre 600 i 800, les que compartim en pantalla.
Perquè els oients de ràdio se'n faci una idea, la típica habitació petita de casa, que normalment la gent utilitza per fer-se un vestidor, que és com una espècie d'habitació túnel, on un llit de plaça ja justatge, si l'han de col·locar arrambat a sa paret.
Muy bien definido, porque eso es, para mí sería, la tipificación sería tipo zulo, ¿no? O tipo vestidor, que es lo que tú comentabas. Tal cual, pero esa es una realidad, pero si vamos y profundizamos un poquito más y vamos a buscar dentro de ese anuncio, no veremos nunca la referencia que está obligado a poner el que está publicitando de la ventanilla única digital registral, que entró en vigor el día 1 de julio del 2025. Por lo tanto, claro, estamos permitiendo nuevamente que se esté ofertando un producto ilegal a legal para que, obviamente, puedan entrar en un mercado sin ningún tipo de presentación y a unos precios, obviamente, que están muy fuera del actual mercado. Si queremos publicitar una vivienda en tipo co-living, tipo con zonas comunes y su habitación individual bien estructurada, bien montada, aireada, con bla, 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 pues, obviamente, estaremos en un mercado que ronda actualmente entre los 500 y 650 euros en la isla de Mallorca y también en la isla de Menorca. No hablamos de Ibiza porque ahí directamente ya estamos jugando otra liga, como yo digo, y estaríamos muy, muy por encima. Pero eso sería en el producto legal. En el alegal, ilegal, que es el que estamos viendo, a mí me sonroja, en el cual se estén pidiendo 650, 750 y hasta 800 euros. Hemos visto anuncios de casetas perdidas en cualquier zona rural de nuestras islas por 700, 800 euros. Y esto es lo que tenemos a día de hoy.
Clar, i atenció també en aquesta altra notícia. El preu real de l'habitatge a Balears escala per primera vegada fins al 513.944 euros de mitjana. La mitjana és mig milió d'euros. Les dades del portal estadístic del notariat posen de manifest que el preu d'una llar a les Illes Balears és més del doble que en el conjunt d'Espanya. No ens sorprèn, malauradament, però no deixa de ser significatiu. El que demanen cada setmana, Pedro, són lluny de tocar sostre? Ho dic perquè si hi ha la mitjana... ¿Son aquests 513.000 euros?
No, a mí la noticia no me gusta. Es decir, el titular de la noticia no me gusta. No es real. Es decir, porque estamos hablando de una realidad. No es la realidad porque, claro, el Notariado General de España publica esos datos, pero debemos de saber que la realidad es que estamos haciendo una comparativa. Es decir, Notariado General de España lo que te hace es, sobre las ventas que se han realizado en el primer trimestre 2025-2026 en las Islas Baleares, te saca una media ponderada, que son 15.300 y pico de euros. ¿Eso es real? No es real. Porque ahí estamos introduciendo viviendas adosadas, unifamiliares, pareadas, primera línea de mar, segunda línea de mar, y lo que te está dando es una media. Y esto lo que hace justamente es que, aviso para navegantes, el vendedor de una propiedad se creerá que esa es la realidad de cualquier cosa que se está vendiendo. ¿Y qué hace? Todavía meter más leña en el actual mercado inmobiliario que está muy, muy tensionado y al final lo pagamos los consumidores finales, compradores y los que nos dedicamos a esto en el día a día. No nos gusta, a mí no me gusta ese titular.
Un cercle viciós.
Com sempre, i ho diu en Pedro, ho pagam els consumidors. Pedro García del Barco, sempre és un plaer poder actualitzar totes aquestes notícies amb tu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres, com sempre.
Petita pausa per publicitat a la tele, notícies a la ràdio, continuem tot d'una.